Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Les defenses del judici al procés assumeixen el delicte de desobediència per als presos independentistes, però rebutgen el de rebel·lió i sedició durant els al·legats finals del judici al procés. Montse Manent.
Els lletrats han posat el focus sobre el Ministeri de l'Interior, el rei o Pedro Sánchez. L'advocat d'Oriol Junqueras, Andreu Vandeneyde, ha definit l'1 d'octubre com un acte de desobediència, mentre que el de Rull, Turull i Sánchez, Jordi Pina, ha negat la violència necessària per qualificar els fets de rebel·lió.
A votar. Fue la policía la que fue a parar a la gente.
Eso es una desobediencia toda la vida.
Pero lo más fantástico y maravilloso de todo ello es que el 27 de octubre se proclamó la República y se proclamó la independencia y todo lo que quieras. ¿Hubo algún incidente el 27 de octubre? Debería haber alboroto, debería haber desórdenes, debería haber asaltos. Pues no, el 28 fuimos todos a trabajar.
L'encara alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, acusa els comuns de mentir a la militància i titlla l'acord per fer-lo fora de l'alcaldia de Pacte Frankenstein.
És la reacció a l'anunci ahir a la nit dels comuns d'avalar un govern alternatiu amb el republicà Pau Ricomà al capdavant.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Jordina Salvat.
Un pacte on hi havia molts punts en comú d'acord i que des del Front Socialista es tenia el convenciment que aniria endavant. Tot i això, Josep Fèlix Ballesteros, l'alcalde en funcions de Tarragona, assegura que el PSC encara pot governar.
I després de que quedés clar que no havien dit tota la veritat a la militància o a la gent que es va reunir allà, nosaltres hem de dir que òbviament, tenim la sensació clara de que això no està fet.
Rebuig del govern a l'advertiment de la Junta Electoral Central als futurs regidors sobre acatar la Constitució expressament en assumir el càrrec.
Des de l'executiu ho qualifiquen de surrealista, mentre que l'Associació Catalana de Municipis recorda que la fórmula que proposen és totalment compatible amb l'exigència de la Junta Electoral.
Ràdio Sallent, Olga Gili.
L'actual president, David Saldoni, explica que hauria de ser compatible la voluntat de l'AMI i la Junta Electoral.
I el que proposa l'AMI és absolutament compatible amb aquest posicionament, perquè no retreu, doncs, evidentment, de la responsabilitat que comporta el càrrec, ja sigui amb la Constitució, etc. Això no treu que tu puguis treballar i que tinguis una vocació de respectar la voluntat de la ciutadania de Catalunya, les institucions i treballar per la República.
Els bombers donen per controlat l'incendi del Perelló al Baix Ebre, que ha cremat unes 230 hectàrees de massa forestal.
A hores d'ara, tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa. Sobre el terreny continuen treballant-hi 50 dotacions terrestres i dues d'aèries.
Canal Terres de l'Ebre, Julià Albesa.
Prop de 120 efectius, 50 dotacions terrestres i dos helicòpters bombarders estan treballant per controlar el perímetre del foc, que ja ha cremat 230 hectàrees de vegetació de pi blanc i matoll. Des de primera hora del matí, els bombers han pogut consolidar el flanc dret amb maquinària pesant, alliberant vehicles per destinar-los al flanc esquerre. Així mateix, una baixada de temperatures, major humitat ambiental i algun plugim han ajudat a les tasques d'extinció.
El festival Udalbac de la Vall de Bianya a la Garrotxa tornarà aquest estiu consecutiu. Olot Televisió, Gerard Puigdemont.
Música amb els Déu-n'hi-do, titelles amb la companyia Ortiga, projeccions com la pel·lícula El somni, que parla de la transhumància, recitals de poesia amb Rosa Pou o una estona dedicada a mirar les estrelles, entre d'altres. Pau Marcos és organitzador de l'Udalbac.
La nostra intenció és que això sigui un espai cultural, que no sigui un festivalet més de temporada alta, diguéssim.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. La precipitació continuarà la resta de la jornada i se n'espera a qualsevol punt del territori, principalment al litoral i prelitoral nord i central, i al Pirineu i al Prepirineu. A les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre serà on la probabilitat serà més baixa i es podrà obrir lleugerament el cel. La precipitació serà feble i en general acumularà quantitats poc abundants. Aquesta situació meteorològica és a causa d'una baixa pressió situada a França que manté la inestabilitat, però que s'allunyarà de cara a demà. Per tant, demà s'imposarà el cel serè o poc ennuvolat i s'espera una jornada estable sense risc de precipitació. Al matí hi haurà alguns núvols baixos al litoral i a la tarda creixeran nuvolades a punts de muntanya que deixaran el cel localment mig ennuvolat. La temperatura al centre del dia serà més alta i voltarà entre 16 i 21 graus al Pirineu i al litoral i entre 19 i 24 graus a la resta del territori. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui que hem de lamentar la mort d'un motorista aquest matí a la B-2111, a l'alçada de Sant Pere de Ribes, al Garraf. Ara sí, coneguem l'estat de les carreteres. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments la situació viària és molt complexa en el torn metropolità de la ciutat de Barcelona, amb pràcticament totes les vies que hi accedeixen en retencions. Especialment complicat el tram nord, on la C58 presenta lentitud a Sant Quirze, Ripollet i Montcada cap a Trinitat i de sortida a Ripollet en sentit Sabadell. A la C17, per exemple, problemes a Mollet cap a Barcelona i a Parets en sentit Vic. A la C16, els túnels de Vallvidrera també presenten lentitud a Rubí cap a la connexió amb la P7 en sentit Barcelona, i a la P7 i la B30 problemes a Barberà i en sentit en Barcelona. Pel que fa als accessos sud, cinturó del litoral, és a dir, a A2, amb problemes a Sant Joan d'Espí i de sortida també en sentit Lleida en aquest mateix municipi. En el cas de la B23, moltes aturades també, des del Papiol en sentit la Diagonal. A la B24, el Cervelló que connecta amb la N340 també amb molts problemes, i a la C31 compta perquè a Hospitalet cap a l'Hospital de Bellvitge, tant en sentit sud com en sentit est, la situació viària és complicada. En el cas de la C32, en la connexió amb la Ronda també amb moltes aturades, per tant, rondes també bastant col·lapsades. Us demanem molta paciència. Bona tarda.
Cirque Louis al Festival Castell de Peralada. La companyia canadenca de circ contemporani porta a Peralada el seu últim espectacle Hotel. Divendres 12 de juliol, viu una nit que mai no oblidaràs, amb grans emocions, dansa, música i acrobàcies sense límits amb el Cirque Louis. Informació i venda a www.festivalperalada.com.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Les defenses del judici al procés assumeixen el delicte de desobediència per als presos independentistes, però rebutgen els de rebel·lió i sedició. Avui han arrencat els al·legats dels advocats de Junquera, Romeva, Turull, Rull i Sánchez, que entre els seus arguments també han posat el focus sobre el Ministeri de l'Interior, el rei o Pedro Sánchez. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Bandera Inde ha denunciat una causa general contra l'independentisme sorgida a l'Audiència Nacional l'any 2015. Ha admès el delicte de desobediència, però ha negat rotundament el de rebel·lió, perquè ha dit que no hi va haver ni violència, ni alçament, ni armes.
Hablar de golpe de Estado es la demostración de lo que está sucediendo aquí. Se está confundiendo la desobediencia con la rebelión. Es que es así. El 1 de octubre la gente no fue a parar a la policía. La gente fue a votar. Fue la policía la que fue a parar a la gente. Això és una desobediència tota la vida.
I ha tancat convidant els jutges a dictar una sentència que retorni la pilota a la política i no afegeixi més llenya al foc. El cap de Joaquim Forn, Xavier Melero, ha acusat el Ministeri d'Interior de llançar els Mossos al peu dels cavalls l'1 d'octubre, ja que el dispositiu de coordinació de policia no va existir mai.
Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil nos han puesto de manifiesto que no tenían la menor idea de que se tuvieran que coordinar con los Mossos de Escuadra. El dispositivo de coordinación era un fraude. Nadie desde el ministerio quería coordinarse con la policía autonómica. Vinieron a hacer una intervención unilateral, es evidente.
Ha negat rebel·lió, defensant que Forn sempre va ordenar als Mossos fer cas a la jutgessa. I, a més, el govern no va declarar la independència i va acatar el 155.
Que el gobierno no efectuó ninguna declaración de independencia. Digan lo que quieran ellos, esto se deduce de documental obrante. Es igual, la interpretación política no es de nuestra competencia.
Melero ha reconegut que el seu client, Joaquim Forn, va desobeir el Tribunal Constitucional, però després va fer cas de la jutgessa reforçant el desplegament policial per l'1 d'octubre. I també que davant la seu d'Economia, el 20 de setembre, va haver desordres públics, però mai rebel·lió ni sedició.
En la sessió de tarda, l'advocat de Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sánchez, ha tractat de desmuntar l'acusació de la Fiscalia. Pina ha argumentat que no hi va haver ni rebel·lió, ni sedició, ni malversació, i ha argumentat que el Ministeri Públic ha deixat en situació d'indefensió els seus defensats.
Així, Jordi Pina ha assegurat que en cap moment hi va haver violència, sinó protestes pacífiques, i per aquesta raó es desmunten tant la rebel·lió com la sedició. Un bon exemple, ha dit Pina, va ser la declaració d'independència del 27 d'octubre.
Es que el 27 de octubre se proclamó la república y se proclamó la independencia y todo lo que quieras. ¿Hubo algún incidente el 27 de octubre? Pero esto es contra natura. Si acabas de proclamar la independencia, si te has separado de una parte, has separado a Cataluña de España, pues debería haber algarabía, debería haber alboroto, debería haber desórdenes, debería haber asaltos. Pues no, el 28 fuimos todos nuevamente, señores fiscales, a trabajar.
De fet, Jordi Pina ha argumentat que la Fiscalia ha manipulat els fets per intentar provar que, per exemple, Jordi Turull va fer crides a enfrontar-se a la policia.
Y parece mentira que ustedes justifiquen que el señor Turull merece un reproche tan grave como el de un delito de rebelión por una serie de tuits y, en cambio, omitan cualquier declaración o cualquier referencia que haya hecho el señor Turull durante todo este corto periodo de tiempo en el que estuvo en el gobierno de la Generalitat a l'actuació cívica i pacífica.
En el cas de Josep Rull, l'advocat ha dit que demanar-li 16 anys per rebel·lió acusant-lo de no deixar entrar el vaixell del Piolín al port de Palamós no té sentit.
Porque en realidad lo que el Ministerio Fiscal está sacralizando es lo que, permítanme y discúlpame, Josep, es una chulería. Es, en efecto, no le hemos dejado atracar. Puede tener las interpretaciones que sean, pero de verdad que en el pleno siglo XXI, en un Estado democrático y de derecho como España, el Ministerio Fiscal le pide 16 años de prisión a un señor por un tuit que dice que no ha dejado de atracar un barco.
Quan a Jordi Sánchez, Pina ha defensat que la Fiscalia vol fer un escarment en la figura dels líders socials. També ha demanat formalment la llibertat dels seus defensats tan bon punt acabi el judici.
I el Tribunal Suprem ha autoritzat avui Joaquim Forn a assistir a la Constitució de l'Ajuntament de Barcelona per prendre possessió com a regidor.
L'alt tribunal afegeix que Forn haurà de tornar al centre penitenciari de Soto del Real el mateix dia 15 i que no podrà assistir a cap altre fòrum o institució. La Fiscalia hi està d'acord sempre que se suspengui Forn després d'assumir el càrrec. En relació a Oriol Junqueras, la Fiscalia suposa el permís perquè pugui tramitar l'acte d'eurodiputat al Congrés. El Suprem encara no s'ha pronunciat.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
L'encara alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, acusa els comuns de mentir a la militància i titlla l'acord per fer-lo fora de l'alcaldia de pacte Frankenstein. És la reacció a l'anunci ahir a la nit dels comuns d'avalar un govern alternatiu amb el republicà Pau Ricomà al capdavant. Malgrat tot, els socialistes no llencen encara la tovallola. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jordina Salvat.
Els socialistes consideren que els militants d'En Comú Podem no tenien coneixement que el PSC havia ofert un pacte de govern al seu partit. Un pacte on hi havia molts punts en comú d'acord i que des del front socialista es tenia el convenciment que aniria endavant. Tot i això, Josep Fèlix Ballesteros, l'alcalde en funcions de Tarragona, assegura que el PSC encara pot governar.
I després de que quedés clar que no havien dit tota la veritat a la militància o a la gent que es va reunir allà, nosaltres hem de dir que òbviament, tenim la sensació clara de que això no està fet. Som la força més votada, tenim l'orgull d'haver-ho fet i, per tant, no tenim cap inconvenient en parlar amb tothom, també inclús amb els comuns, malgrat que s'ha explicat en aquest moment, i estem disposats a fer-ho fins al dia de la pròpia investidura.
Sandra Ramos, número 2 del PSC, s'ha mostrat oberta a mostrar el document d'acord de govern que va entregar En Comú Podem i atribueix el canvi de parer als prejudicis d'algun dels membres d'En Comú i a la voluntat de voler tenir poder a l'Ajuntament.
I on també hi ha hagut acord és a Castell-Platja d'Aro, al Baix Empordà, on un tripartit d'esquerres posarà fi a 26 anys d'alcaldia del convergent Joan Giraut. La llista de Junts per Catalunya va ser la més votada, però el pacte entre PSC, Esquerra Republicana i Comuns permetrà ara que el socialista Maurici Jiménez prengui el relleu a l'alcaldia. Televisió Costa Brava, Enric Niell.
Maurici Jiménez del PSC, Montserrat Rovira d'Esquerra Republicana i Pedro Torres de la Vall d'Aro en Comú han signat aquest matí el pacte de govern que posarà fi a 26 anys d'alcaldia de l'històric alcalde de Convergència i Unió, Joan Giraut. Els resultats del 26 de maig a les municipals van donar 5 regidors a Junts per Catalunya i 5 més al PSC. Giraut va guanyar les eleccions per poc més de 100 vots i no va voler ni sentir parlar de la possibilitat de repartir-se l'alcaldia amb Jiménez. A partir d'aquell moment es van donar una llibertat per negociar que s'ha materialitzat en el pacte de canvi entre PSC, Esquerra, que té 3 regidors, i els comuns, que en tenen un. Sumen així la majoria necessària de 9 representants, ho explica Maurici Jiménez.
Vam parlar amb Esquerra, amb la Vall d'Aran Comú, però també vam parlar amb Ciutadans i vam parlar amb SOM. I això ens va donar la mirada ampla de veure que hi havia altres grups que tenien programes importants pel municipi i que, a més, volien provocar un canvi.
Maurici Jiménez, del PSC, serà alcalde i portarà les àrees d'Hisenda, Règim Interior, Comunicació i Seguretat Ciutadana. Montse Rovira, d'Esquerra, serà primera tinent d'alcalde, regidora d'Acció Territorial i Urbanisme. I Pedro Torres, de la Vall d'Aran Comú, serà tercer tinent d'alcalde i regidor d'Esports, Infància i Joventut.
Més enllà dels pactes, l'altre focus d'atenció aquest dissabte serà la fórmula triada pels regidors independentistes per jurar la Constitució.
La Junta Electoral Central recorda que cal acatar la Carta Magna sense condicions, expressament i de manera incondicional. Tot plegat després d'una campanya de l'ACM, l'Associació Catalana de Municipis, que estableix que els electes prometin o jurin el càrrec per la República Catalana.
Un mandat de la Junta Electoral que el govern qualifica de surrealista.
La portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, considera que la Junta no s'hi hauria de ficar.
Ens sembla una mica ja surrealista és que la Junta Electoral Central entri en aquestes maneres de prometre o jurar el càrrec. No? Per tant, penso que hi ha diferents fórmules, totes elles vàlides, i en aquest sentit respectar el que és el sentit de cada regidor o regidora d'aquest país de Catalunya a l'hora de prendre possessió del seu càrrec com a alcalde o com a regidor o com a regidora.
I des de l'Associació Catalana de Municipis, el seu president, David Saldoni, recorda que la fórmula que proposa l'entitat és totalment compatible amb l'exigència de la Junta Electoral. Ràdio Sallent, Olga Gili.
Les entitats Impulso Ciudadano i Aixeca't, Levanta-te han demanat a la Junta si és compatible amb la LOREC la fórmula de jurament que promou l'Associació Catalana de Municipis, que proposa als electes que prometi no jurin el càrrec per la República Catalana. L'actual president, David Saldoni, explica que hauria de ser compatible la voluntat de l'AMI i la Junta Electoral.
La Junta Electoral en aquest cas és demanar que la gent ha de respectar el jurat de la Constitució, etc. I el que proposa l'AMI és absolutament compatible amb aquest posicionament, perquè no retreu evidentment de la responsabilitat que porta el càrrec, ja sigui amb la Constitució, etc. Això no treu que tu puguis treballar i que tinguis una vocació de respectar la voluntat de la ciutadania de Catalunya, les institucions i treballar per la República.
L'organització municipalista va enviar als alcaldes dels 786 municipis adherits a la carta explicant la campanya i unes targetes amb la fórmula que proposen perquè ho facin arribar als seus regidors.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Controlat l'incendi del Perelló, que ha cremat unes 230 hectàrees de massa forestal. A hores d'ara, tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa sobre el terreny i han treballat bona part de la tarda 50 dotacions terrestres i dues d'aèries. Canal Terres de l'Ebre, Júlia Albesa, bona tarda.
Bona tarda. Prop de 120 efectius, 50 dotacions terrestres i dos helicòpters bombarders estan treballant per controlar el perímetre del foc que ja ha cremat 230 hectàrees de vegetació de pi blanc i matoll. Des de primera hora del matí, els bombers han pogut consolidar el flanc dret amb maquinària pesant alliberant vehicles per destinar-los al flanc esquerre. Així mateix, el canvi de temps, una baixa de temperatures, major humitat ambiental i algun plugim han ajudat a les tasques d'extinció. De les 230 hectàrees cremades, 150 són de l'espai d'interès natural del Tossal de Montagut i el 90% del terreny forestal és de la propietat de la Generalitat.
Malestar entre els funcionaris del centre penitenciari Mas d'Enric del Catllà pels reiterats episodis de violència que pateixen. L'últim, dissabte passat, quan un dels interns del mòdul més conflictiu va amenaçar diversos funcionaris. Els sindicats d'aquesta situació i demanen que es doti el centre de més personal. Altafulla Ràdio, Albert Jansà.
Els funcionaris del centre penitenciari Mas d'Enric del Catllà estan farts dels episodis continuats de violència que han de viure a causa de la manca de personal que pateixen. José Antonio del Castillo és el delegat de Comissions Obreres al centre penitenciari Mas d'Enric del Catllà.
A efectes de l'atemptat a l'autoritat, que es diu que és un delicte, l'atemptat a l'autoritat pot ser amb un atemptat a la policia, als Mossos d'Esquadra, inclús als metges. Nosaltres, en aquest sentit, encara no hem estat reconeguts com a autoritat. Imagineu-vos, si no tenim autoritat allà dintre, el que haurem de fer és córrer.
El protocol contra les agressions als professionals penitenciaris impulsat per les organitzacions sindicals no és suficient i la seva demanda passa també per reformar el reglament penitenciari i dotar els funcionaris de presons del reconeixement d'agents de l'autoritat, cosa que solucionaria, segons diuen, bona part d'aquestes situacions.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Baixen un 7% el nombre de persones ateses pel Banc dels Aliments de Girona el passat 2018. L'entitat va repartir prop de 2.700 tones de menjar a través de 86 associacions. Els responsables del banc apunten a un descens de les persones necessitades durant aquest darrer any gràcies al repunt de l'economia. FM Girona, Siso García, bona tarda.
Bona tarda. El Banc dels Aliments de Girona, a través d'entitats benèfiques, va repartir durant l'any passat unes 2.667 tones de menjar. El 40%, és a dir, 1.069 tones, es van aconseguir gràcies al menjar que donen les empreses agroalimentàries, les minves que recullen els comerços i la fruita i la verdura provinent de la retirada o transformació d'excedents, aliments que s'haurien acabat destruint. La resta, més de 1.590 tones, es van aconseguir amb els programes d'ajut de la Unió Europea i de donacions de particulars i empreses. El valor estimat de tot el que es va repartir és de 4,7 milions d'euros i es va repartir entre 33.224 persones. La bona notícia és que en van ser unes 2.000 menys que en l'any anterior. Frederic Gómez és el president del Banc dels Aliments de Girona.
Es demostra que la tendència és a la baixa cada any. Des del 2014, en què vàrem arribar a un pic de 42.000 persones, han baixat progressivament, progressivament.
Segons el Banc dels Aliments, aquesta tendència s'atribueix a l'aplicació de la nova renda garantida, al control estricte dels serveis socials i l'augment de l'ocupació.
Sant Cugat del Vallès és un dels municipis més cars de Catalunya. El preu del lloguer i del metre quadrat en aquesta ciutat vallesana dobla gairebé la mitjana comarcal. Són dades del darrer informe d'habitatge del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Cugat.cat, Martí González.
Sant Cugat va tancar el 2017 amb el preu mitjà del lloguer situat en 1.092 euros i el del metre quadrat de compra en 3.311 euros. Són dades extretes d'un informe sobre habitatge elaborat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental, que situa les mitjanes d'aquest territori en 640 euros per als lloguers i 1.739 per al metre quadrat de compra. De fet, el percentatge mitjà de la renda bruta que els santcugatencs han de portar sobre el cost inicial de l'accés a l'habitatge de lloguer és del 38,1%. A més, per cada 1.000 habitants hi ha 22 contractes de lloguer i 11 transaccions de compra-venda. El document també reflecteix que Sant Cugat és la ciutat amb més demanda d'habitatge protegit de la comarca, amb 27 peticions per cada 1.000 habitants. La mitjana comarcal és de 14,6 per cada 1.000 habitants.
En cultura, el festival U del Bac de la Vall de Bianya a la Garrotxa tornarà aquest estiu per segon any consecutiu. En total seran 5 divendres d'estiu que s'ompliran amb una vintena de propostes que van des del teatre a la música passant per la poesia. L'objectiu és créixer i donar-se a conèixer entre els municipis de la zona. Olot Televisió, Gerard Puigdemont, bona tarda.
Bona tarda. Inclou una vintena de propostes que van des d'àmbits culturals ben diversos, com la música amb els Déu-n'hi-do, titelles amb la companyia Ortiga, projeccions com la pel·lícula El somni, que parla de la transhumància, a recitals de poesia amb Rosa Pou o una estona dedicada a mirar les estrelles, entre d'altres. Pau Marcos és organitzador de U del Bac.
La nostra intenció és que això sigui un espai cultural, que no sigui un festivalet més de temporada alta, diguéssim.
U del Bac es celebrarà els divendres 28 de juny, 12 i 26 de juliol i 9 i 23 d'agost, amb la diferència respecte a l'any passat que s'iniciarà més tard, a 6:45 de la tarda i fins a la mitjanit, i amb més espai entre proposta i proposta per tal que la gent pugui dialogar i reflexionar millor, sempre buscant grups de públic reduïts. L'any passat van passar per U del Bac un centenar i mig de persones.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En tenis taula, el Girbau Vic serà el primer equip català de la història en jugar a la Lliga de Campions.
Una prova reservada per als 12 clubs classificats per la competició europea amb millor rànquing. El conjunt de la capital d'Osona és un dels per la temporada 2019-2020 com a 11è cap de sèrie. Les biguetanes han disputat diverses vegades la segona màxima competició continental. A més del Vic, a la Champions de la pròxima temporada hi haurà també el campió de la superdivisió femenina, l'UCAM Cartagena, rival històric de les biguetanes els últims 25 anys.
En bàsquet, l'Espar City Lip Girona anuncia el retorn a Fontejau de Magali Mendy.
Nascuda a la localitat francesa d'Orly, Mendy és una escorta de 29 anys. L'estiu del 2017 va arribar a l'Espar City Lip després de convertir-se en l'MVP de la Lliga Francesa 2. La seva primera experiència al màxim nivell va ser molt fructífera sota les ordres d'Eric Suris. La francesa va aconseguir uns promitjos de 9,5 punts amb un 42% en tirs de camp, 4,3 rebots i una valoració d'un 10,2.
FM Girona, Josep Guardiola.
Després d'aquesta campanya, Mendy torna a Fontejau per acabar de reforçar un equip que ara mateix ja porta 4 fitxatges. Escoltem el director esportiu del conjunt gironí, Pere Puig.
Una jugadora que va estar amb nosaltres fa 2 anys i que tan bon record ens va deixar. En el seu moment li vam oferir renovar, ella va voler tornar a França i 2 temporades després doncs, torna amb nosaltres a Girona. Trobem una jugadora que ens aportarà en tots els aspectes, una gran defensora com ja va demostrar fa 2 temporades i una anotadora que a més ha millorat moltíssim el seu percentatge de tir, els seus 14 punts de mitjana a l'Eurolliga la valen i serà una jugadora importantíssima per nosaltres.
El de Mendy és el 4 fitxatge que fa l'equip de Fontejau després de les arribades de Maria Araujo, Sonia Petrovic i d'Adora Elonu. A més, cal destacar les continuïtats de Núria Martínez, Laia Palau, Nadia Collado, Elena Home i de Russo Buch. Per tant, 9 integrants té ja la plantilla que tornarà a dirigir Eric Suris des de la banqueta.
La plantilla del Club Voleibol Sant Cugat pren forma de cara a la nova temporada.
El Club Vallèsà es prepara per la nova temporada a la Superliga Iberdrola, màxima categoria estatal femenina, amb 8 renovacions i 3 baixes. Les santcugatenques perden 2 jugadores vitals amb la marxa d'Amanda McKenzie i Aina Verbal. El club busca una punta i una central, que han de ser les jugadores que marquin les diferències a la pista.
En hoquei sobre patins, Gerard Camps és el nou porter d'Alcaldes.
El porter tordarenc arriba procedent del Vendrell, on ha militat les 2 darreres temporades. Format a les files del Tordera, va aconseguir guanyar la Copa del Rei. A més, ha militat al Club Patí Vic. Camps, de 26 anys, ha disputat tots els partits d'aquest curs, on ha encaixat 96 gols.
En rugbi, Jaume Genevat i Pau Rodríguez són les primeres incorporacions de la Santboiana per la propera temporada.
Els 2 rugbistes catalans s'incorporen al Degà per reforçar 2 línies, la primera i la de 3/4, que aquesta temporada han patit força com a conseqüència de les lesions. Jaume Genevat torna a Sant Boi després d'haver vestit la samarreta blava a la campanya 2015-2016. D'altra banda, Pau Rodríguez, conegut com a Popé, arriba al Valdiri Aleu procedent del Sant Cugat.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en Xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Les grans bandes sonores i els millors musicals de Broadway tornen a l'auditori a la temporada d'OBC Pops, una manera diferent de gaudir de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.
Els clàssics del cinema Malson abans de Nadal, 2001, una odissea a l'espai de Kubrick i perseguit per la mort de Hitchcock amb pantalla gegant i amb la música en directe.
Entrades i abonaments disponibles a auditori.cat.
Continguts en xarxa.
L'endevinalla de la quincalla, una producció de Judit Cubeña Guàrdia per a Ràdio L'Escala.
A Catalunya, cada dia es moren paraules. Així es lamentava Víctor Català o Caterina Albert ara en fa 100 anys. Bon dia, Abel. Avui parlarem dels indiscrets, dels xerrameques, dels bocamolls... Ens en dius un primer refrany?
I tant. Pot fills de lloscs ni de sors, diu el pare Serení. Puig en veuen quan han de veure i hueixen quan no han d'huir.
O sigui que ull viu i boca tancada, no és això?
Sí, noia, perquè no passaràs per discret si xerres a tort i a dret.
Les dones també en aquests temes sempre són més bescantades que no pas els homes, oi?
Mira, sembla que sí. Que això de tenir dots de paraula també us fa xerraires i els refranys ho descriuen així. Diu, amb dona de rall i somera coixa ha tret bona rifa en boixa.
Vaja, però també hi ha homes molt bocamolls.
I per aquests, diu la dita, A l'oncle de Can Jeremí, en que li escapsin la llengua sempre en tindrà una per dir.
Vols dir que la gent encara és tan indiscreta i xerraire, ara que sempre va enganxada a la pantalleta?
I tant. Que no saps que de gran i de garlaire xita mai se'n malmet la collita.
La bona paraula amaneix la taula.
Heu escoltat l'endevinalla de la quincalla, amb les veus de Judit Cubenya Guàrdia i Abel Font.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
Les defenses del judici al procés assumeixen el delicte de desobediència per als presos independentistes, però rebutgen els de rebel·lió i sedició durant els al·legats finals del judici al procés. Montse Manent.
Els lletrats han posat el focus sobre el Ministeri de l'Interior, el rei o Pedro Sánchez. L'advocat d'Oriol Junqueras, Andreu Vandeneinde, ha definit l'1 d'octubre com un acte de desobediència, mentre que el de Rull, Turull i Sánchez, Jordi Pina, ha negat la violència necessària per qualificar els fets de rebel·lió.
Se está confundiendo la desobediencia con la rebelión. El 1 de octubre la gente no fue a parar a la policía. La gente fue a votar. Fue la policía la que fue a parar a la gente. Eso es una desobediencia toda la vida.
Pero lo más fantástico y maravilloso de todo ello es que el 27 de octubre se proclamó la República y se proclamó la independencia y todo lo que quieras. ¿Hubo algún incidente el 27 de octubre? Debería haber alboroto, debería haber desórdenes, debería haber asaltos. Pues no, el 28 fuimos todos a trabajar.
L'encara alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, acusa els comuns de mentir a la militància i titlla l'acord per fer-lo fora de l'alcaldia de pacte Frankenstein.
És la reacció a l'anunci ahir a la nit dels comuns d'avalar un govern alternatiu amb el republicà Pau Ricomà al capdavant.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Jordina Salvat.
Un pacte on hi havia molts punts en comú d'acord i que des del Front Socialista es tenia el convenciment que aniria endavant. Tot i això, Josep Fèlix Ballesteros, l'alcalde en funcions de Tarragona, assegura que el PSC encara pot governar.
I després de que quedés clar que no havien dit tota la veritat a la militància o a la gent que es va reunir allà, nosaltres hem de dir que òbviament, tenim la sensació clara de que això no està fet.
Rebuig del govern a l'advertiment de la Junta Electoral Central als futurs regidors sobre acatar la Constitució expressament en assumir el càrrec.
Des de l'executiu ho qualifiquen de surrealista, mentre que l'Associació Catalana de Municipis recorda que la fórmula que proposen és totalment compatible amb l'exigència de la Junta Electoral.
Ràdio Sallent, Olga Gili.
L'actual president, David Saldoni, explica que hauria de ser compatible la voluntat de l'AMI i la Junta Electoral.
I el que proposa l'AMI és absolutament compatible amb aquest posicionament, perquè no retreu, doncs, evidentment, de la responsabilitat que comporta el càrrec, ja sigui amb la Constitució, etc. Això no treu que tu puguis treballar i que tinguis una vocació de respectar la voluntat de la ciutadania de Catalunya, les institucions i treballar per la República.
Els bombers donen per controlat l'incendi del Perelló al Baix Ebre, que ha cremat unes 230 hectàrees de massa forestal.
A hores d'ara, tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa. Sobre el terreny continuen treballant-hi 50 dotacions terrestres i dues d'aèries.
Canal Terres de l'Ebre, Júlia Alvesa.
Prop de 120 efectius, 50 dotacions terrestres i dos helicòpters bombarders estan treballant per controlar el perímetre del foc que ja ha cremat 230 hectàrees de vegetació de pi blanc i matoll. Des de primera hora del matí, els bombers han pogut consolidar el flanc dret amb maquinària pesant alliberant vehicles per destinar-los al flanc esquerre. Així mateix, una baixada de temperatures, major humitat ambiental i algun plugim han ajudat a les tasques d'extinció.
El Festival U del Bac de la Vall de Bianya a la Garrotxa tornarà aquest estiu per segon any consecutiu.
En total seran tres d'estiu que s'ompliran amb una vintena de propostes que van des del teatre a la música passant per la poesia.
Olot Televisió, Gerard Puigdemont.
Música amb els Déu-n'hi-do, titelles amb la companyia Ortiga, projeccions com la pel·lícula El somni, que parla de la transhumància, a recitals de poesia amb Rosa Pou o una estona dedicada a mirar les estrelles, entre d'altres. Pau Marcos és organitzador de U del Bac.
La nostra intenció és que això sigui un espai cultural, que no sigui un festivalet més de temporada alta, diguéssim.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. La precipitació continuarà la resta de la jornada i se n'espera a qualsevol punt del territori, principalment al litoral i prelitoral nord i central, i al Pirineu i al Prepirineu. A les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre serà on la probabilitat serà més baixa i es podrà obrir lleugerament el cel. La precipitació serà feble i, en general, acumularà quantitats poc abundants. Aquesta situació meteorològica és a causa d'una baixa pressió situada a França que manté la inestabilitat, però que s'allunyarà de cara a demà. Per tant, demà s'imposarà el cel serè o poc ennuvolat i s'espera una jornada estable, sense risc de precipitació. Al matí hi haurà alguns núvols baixos al litoral i a la tarda creixeran nuvolades a punts de muntanya que deixaran el cel localment mig ennuvolat. La temperatura al centre del dia serà més alta i voltarà entre 16 i 21 graus al Pirineu i al litoral i entre 19 i 24 graus a la resta del territori. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui que hem de lamentar la mort d'un motorista aquest matí a la BB-2111 a l'alçada de Sant Pere de Ribes, al Garraf. Ara sí, coneguem l'estat de les carreteres. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs tenim una tarda molt i molt complicada, sobretot els accessos a l'àrea metropolitana, i la pluja ja hi ha contribuït i força. De fet, per exemple, en aquests moments, no en l'entorn metropolità, però sí cap a la zona de Vallès Occidental, ens comuniquen que la B120, a Viles de Cavalls, un camió ha fet la tisora i l'havia estat totalment tallada, tardaran a retirar el vehicle. Com dèiem, tarda complexa, accessos nord, per exemple, encara amb problemes a Barberà, en ambdós sentits, a l'AP7 i a la B30, al seu lateral. També lentitud encara a la C17, a Parets, en sentit Barcelona, i pel que fa a la C58, lentitud a Terrassa, en sentit Manresa, i de Montcada cap a Trinitat, a la C33, on també hi ha hagut un problema amb un camió, lentitud des de tota la tarda de 5 quilòmetres per accedir a l'avinguda Meridiana. Ens desplacem als accessos sud i parlem encara de certa intensitat a la 12, Sant Joan d'Espí, en sentit Lleida, la B23 amb problemes per entrar de 6 quilòmetres cap a la Diagonal i de sortir del Papiol cap a l'enllaç amb l'AP7 en sentit Girona. En el cas de la C32, d'Esplugues cap a la Ronda de Dalt, connexió molt complicada i rondes també molt carregades. Per tant, encara demanar-vos una mica més de paciència. Bona tarda.
La gran traviata dels nostres dies, Ekaterina Bakanova, arriba al Festival de Peralada per donar vida a l'heroïna de l'òpera de Verdi. Un repartiment de luxe amb l'orquestra del Liceu per a l'estrena d'una nova producció de Paco Azorín, en què la llibertat de la dona pren el protagonisme. Una nit que no oblidaràs mai. Informació i venda d'entrades a festivalperalada.com.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Les defenses del judici al procés assumeixen el delicte de desobediència per als presos independentistes, però rebutgen els de rebel·lió i sedició. Avui han arrencat els al·legats dels advocats de Junquera, Romeva, Turull, Rull i Sánchez, que entre els seus arguments també han posat el focus sobre el Ministeri de l'Interior, el rei o Pedro Sánchez. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Bandera Inde ha denunciat una causa general contra l'independentisme sorgida a l'Audiència Nacional l'any 2015. Ha admès el delicte de desobediència, però ha negat rotundament el de rebel·lió, perquè ha dit que no hi va haver ni violència, ni alçament, ni armes.
Hablar de golpe de Estado es la demostración de lo que está sucediendo aquí. Se está confundiendo la desobediencia con la rebelión. Es que es así. El 1 de octubre la gente no fue a parar a la policía. La gente fue a votar. Fue la policía la que fue a parar a la gente. Això és una desobediència tota la vida.
I ha tancat convidant els jutges a dictar una sentència que retorni la pilota a la política i no afegeixi més llenya al foc. L'advocat de Joaquim Forn, Xavier Melero, ha acusat el Ministeri d'Interior de llançar els Mossos al peu dels cavalls l'1 d'octubre, ja que el dispositiu de coordinació de policia no va existir mai.
Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, nos han puesto de manifiesto que no tenían la menor idea de que se tuvieran que coordinar con los Mossos de Escuadra. El dispositivo de coordinación era un fraude. Nadie desde el ministerio quería coordinarse con la policía autonómica. Vinieron a hacer una intervención unilateral, es evidente.
Ha negat rebel·lió, defensant que Forn sempre va ordenar als Mossos fer cas a la jutgessa. I a més el govern no va declarar la independència i va acatar el 155.
Que el gobierno no efectuó ninguna declaración de independencia. Digan lo que quieran ellos, esto se deduce de documental obrante, es igual, la interpretación política no es de nuestra competencia.
Melero ha reconegut que el seu client, Joaquim Forn, va desobeir el Tribunal Constitucional, però després va fer cas de la jutgessa reforçant el desplegament policial per l'1 d'octubre. I també que davant la seu d'Economia, el 20 de setembre, va haver desordres públics, però mai rebel·lió ni sedició.
En la sessió de tarda, l'advocat de Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sánchez, ha tractat de desmuntar l'acusació de la Fiscalia. Pina ha argumentat que no hi va haver ni rebel·lió, ni sedició, ni malversació i ha argumentat que el Ministeri Públic ha deixat en situació d'indefensió els seus defensats.
Així, Jordi Pina ha assegurat que en cap moment hi va haver violència, sinó protestes pacífiques, i per aquesta raó es desmunten tant la rebel·lió com la sedició. Un bon exemple, ha dit Pina, va ser la declaració d'independència del 27 d'octubre.
Es que el 27 de octubre se proclamó la República y se proclamó la independencia y todo lo que quieras. ¿Hubo algún incidente el 27 de octubre? Pero esto es contra natura. Si acabas de proclamar la independencia, si te has separado de una parte, has separado a Cataluña de España, pues debería haber algarabía, debería haber alboroto, debería haber desórdenes, debería haber asaltos. Pues no, el 28 fuimos todos nuevamente, señores fiscales, a trabajar.
De fet, Jordi Pina ha argumentat que la Fiscalia ha manipulat els fets per intentar provar que, per exemple, Jordi Turull va fer crides a enfrontar-se a la policia.
Y parece mentira que ustedes justifiquen que el señor Turull merece un reproche tan grave como el de un delito de rebelión por una serie de tuits y, en cambio, omitan cualquier declaración o cualquier referencia que haya hecho el señor Turull durante todo este corto periodo de tiempo en el que estuvo en el Govern de la Generalitat a la actuación cívica y pacífica.
En el cas de Josep Rull, l'advocat ha dit que demanar-li 16 anys per rebel·lió acusant-lo de no deixar entrar el vaixell del Piolín al port de Palamós no té sentit.
Porque en realidad lo que el Ministerio Fiscal está sacralizando es lo que, permítanme y discúlpame Josep, es una chulería. Es, en efecto, no le hemos dejado atracar. Puede tener las interpretaciones que sean, pero de verdad que en pleno siglo XXI, en un Estado democrático y de derecho como España, el Ministerio Fiscal le pide 16 años de prisión a un señor por un tuit que dice que no ha dejado de atracar un barco.
Quan a Jordi Sánchez, Pina ha defensat que la Fiscalia vol fer un escarment en la figura dels líders socials i ha demanat l'alliberament dels seus clients quan acabi el judici.
Ara mateix és el torn de l'advocat de Carles Mundó, Josep Riba, de presentar les seves conclusions.
Riba ha assegurat que en cap moment el seu client va desobeir el Tribunal Suprem fins al punt que va ordenar específicament que no es gastés ni un euro de justícia en el referèndum. També ha afegit que Mundó mai no va interferir en el poder judicial a Catalunya mentre va ser conseller.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
L'encara alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, acusa els comuns de mentir a la militància i titlla l'acord per fer-lo fora de l'alcaldia de pacte Frankenstein. És la reacció a l'anunci ahir a la nit dels comuns d'avalar un govern alternatiu amb el republicà Pau Ricomà al capdavant. Malgrat tot, els socialistes no llencen encara la tovallola. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jordina Salvat.
Els socialistes consideren que els militants d'En Comú Podem no tenien coneixement que el PSC havia ofert un pacte de govern al seu partit. Un pacte on hi havia molts punts en comú d'acord i que des del front socialista es tenia el convenciment que aniria endavant. Tot i això, Josep Fèlix Ballesteros, l'alcalde en funcions de Tarragona, assegura que el PSC encara pot governar.
I després de que quedés clar que no havien dit tota la veritat a la militància o a la gent que es va reunir allà, nosaltres hem de dir que òbviament, tenim la sensació clara de que això no està fet. Som la força més votada, tenim l'orgull d'haver-ho fet i, per tant, no tenim cap inconvenient en parlar amb tothom, també inclús amb els comuns, malgrat tot el que s'ha explicat en aquest moment, i estem disposats a fer-ho fins al dia de la pròpia investidura.
Sandra Ramos, número 2 del PSC, s'ha mostrat oberta a mostrar el document d'acord de govern que va entregar en Comú Podem i atribueix el canvi de parer als prejudicis d'algun dels membres d'En Comú i a la voluntat de voler tenir poder a l'Ajuntament.
En canvi, a Figueres continua obert. La llista més votada, la de l'actual alcalde en funcions, Jordi Masquef, ha mantingut trobades amb altres formacions polítiques, però encara no hi ha cap acord de govern. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Per la llista que encapçala Jordi Masquef, cal un govern ampli que vagi més enllà dels 8 regidors que ha obtingut la formació. L'alcaldable de Junts per Figueres, Jordi Masquef, explica així com afronta la sessió plenària d'aquest dissabte.
Jo no hi vaig confiat, però
però apel·lo a la cordura i al sentit comú dels grups. Repeteixo, qualsevol cosa pot passar. Quan dic qualsevol, dic qualsevol, però qualsevol opció que no sigui nosaltres al capdavant, repeteixo, amb aquells grups que si vulguin arremangar i vulguin treballar en favor de Figueres, repeteixo, qualsevol opció que no sigui aquesta, crec que seria un disbarat.
Des de Junts per Figueres han mantingut converses amb els diversos grups que entraran al plenari i expliques que s'ha fet més d'una ronda de contactes per intentar acords. Per Masquef, la prioritat és un govern ampli que hauria d'estar format amb socis de govern més propers a l'1 d'octubre que no pas al 155.
Més enllà dels pactes, l'altre focus d'atenció aquest dissabte serà la fórmula triada pels regidors independentistes per jurar la Constitució.
La Junta Electoral Central recorda que cal acatar la Carta Magna sense condicions expressament ni de manera incondicional. Tot plegat després d'una campanya de l'ACM, l'Associació Catalana de Municipis, que estableix que els electes prometin o jurin el càrrec per la República Catalana.
Un mandat de la Junta Electoral que el govern qualifica de surrealista.
La portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, considera que la Junta no s'hi hauria de ficar.
Ens sembla una mica ja surrealista és que la Junta Electoral Central entri en aquestes maneres de prometre o jurar el càrrec. No? Per tant, penso que hi ha diferents fórmules, totes elles vàlides, i en aquest sentit respectar el que és el sentit de cada regidor o regidora d'aquest país de Catalunya a l'hora de prendre possessió del seu càrrec com a alcalde o com a regidor o com a regidora.
I des de l'Associació Catalana de Municipis, el seu president, David Saldoni, recorda que la fórmula que proposa l'entitat és totalment compatible amb l'exigència de la Junta Electoral. Ràdio Sallent, Olga Gili.
Les entitats Impulso Ciudadano i Aixeca't Levántate han demanat a la Junta si és compatible amb la LOREC la fórmula de jurament que promou l'Associació Catalana de Municipis, que proposa als electes que prometin o jurin el càrrec per la República Catalana. L'actual president, David Saldoni, explica que hauria de ser compatible la voluntat de l'AMI i la Junta Electoral.
La Junta Electoral en aquest cas és demanar que la gent ha de respectar la Constitució, etc. I el que proposa l'AMI és absolutament compatible amb aquest posicionament, perquè no retreu evidentment de la responsabilitat que comporta pel càrrec, ja sigui amb la Constitució, etc. Això no treu que tu puguis treballar i que tinguis una vocació de respectar la voluntat de la ciutadania de Catalunya, les institucions, i treballar per la República.
L'organització municipalista va enviar als alcaldes dels 786 municipis adherits a la carta explicant la campanya i unes targetes amb la fórmula que proposen perquè ho facin arribar als seus regidors.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Controlat l'incendi del Perelló, que ha cremat unes 230 hectàrees de massa forestal. A hores d'ara, tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa. Sobre el terreny hi han treballat bona part de la tarda 50 dotacions terrestres i dues d'aèries. Canal Terres de l'Ebre, Júlia Albesa, bona tarda.
Bona tarda. Prop de 120 efectius, 50 dotacions terrestres i dos helicòpters bombarders estan treballant per controlar el perímetre del foc que ja ha cremat 230 hectàrees de vegetació de pi blanc i matoll. Des de primera hora del matí, els bombers han pogut consolidar el flanc dret amb maquinària pesant alliberant vehicles per destinar-los al flanc esquerre. Així mateix, el canvi de temps, una baixa de temperatures, major humitat ambiental i algun plugim han ajudat a les tasques d'extinció. De les 230 hectàrees cremades, 150 són de l'espai d'interès natural del Tossal de Montagut i el 90% del terreny forestal és de la propietat de la Generalitat.
Cada any 1.700 gironins pateixen un infart cerebral i només la meitat arriben a l'hospital dins les primeres 6 hores, vitals per a la recuperació del pacient. Per facilitar la tasca dels professionals en cas d'ictus, s'ha posat en marxa una xarxa telemàtica d'assistència que, sota el nom Teleictus, pretén connectar els sanitaris dels serveis d'urgències amb els experts. L'últim hospital en adherir-s'hi ha estat el d'Olot. Olot Televisió, Gerard Puigdemont, bona tarda.
Bona tarda. A través d'equips portàtils, dispositius mòbils i tauletes, els professionals del Servei d'Urgències de l'Hospital Agutí poden contactar via telemàtica amb els neuròlegs de l'Hospital Josep Trueta de Girona. Maria Ribieves, metgessa junta del Servei d'Urgències de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
Amb una tablet ens connectem amb neuròlegs i fem com una videoconferència, que ells poden veure el malalt i ens van dirigint l'exploració que anem fent. Ens ajuden amb diagnòstic i ens ajuden a prendre la decisió si aquest malalt necessita el tractament de reperfusió o no.
L'any passat van ingressar a la unitat d'ictus de l'Hospital Josep Trueta 71 pacients de la Garrotxa. D'aquests, 17 van poder rebre el tractament trombolític, ja que van ser els únics que van arribar al centre dins de les 4 hores i mitja des de que l'ictus es va produir.
Gràcies. Repassem ara altres notícies destacades del dia. Malestar a Terrassa per la gestió del servei de menjadors de les escoles públiques de la cocapital vallesana. La plataforma d'AMPAs demana que aquesta gestió la faci el mateix centre i no una empresa privada de restauració. Ho ha fet en un comunicat, aprofitant que s'arriba a la fi dels 4 anys de contracte entre l'Ajuntament i l'empresa CERS. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres, bona tarda.
Bona tarda. Precisament aquest acord entre administració i empresa privada és el que critica la plataforma. Argumenta que una gestió privada no garanteix un servei pedagògic adequat a les hores del migdia i posa com a exemple casos greus, ha dit, com desatencions fetes per personal que ha qualificat de precari, insuficient i poc preparat. També denuncia que aquestes 2 hores i mitja del migdia són responsabilitat gairebé exclusiva d'una empresa de restauració amb àpats preparats parcialment pels centres i monitoratge precaritzat. La Papeta defensa que el servei de menjador no ha de ser gestionat com un servei, sinó que ha de ser part integrant i plena de la resta de la jornada i projecte educatiu del centre. I apunta que això només es pot aconseguir amb una gestió directa, amb personal propi i menús equilibrats, saludables i amb aliments de proximitat.
El sector del càmping a les comarques gironines ha invertit aquesta temporada més de 45 milions d'euros per modernitzar-se i adaptar-se a les noves exigències del mercat. S'ha fet una aposta molt més clara cap a una gestió sostenible i respectuosa amb l'entorn. En els últims 5 anys, la inversió ha estat de 150 milions d'euros. Televisió Costa Brava, Jèssica Martí, bona tarda.
Bona tarda. El sector del càmping a les comarques gironines ha invertit aquesta temporada més de 45 milions d'euros per convertir-se en autèntics resorts amb serveis de qualitat adaptats a les exigències del mercat, respectant l'entorn i amb una gestió moderna i sostenible. En els últims 5 anys, els càmpings gironins han invertit 150 milions d'euros. Un dels aspectes que més treballen és la sostenibilitat mediambiental per avançar en la línia d'un turisme responsable. En aquest sentit, s'han fet millores en les canalitzacions d'aigua per integrar-les més en l'entorn, construccions de carrils bici, adquisició de vehicles elèctrics o instal·lacions de plaques fotovoltaiques per subministrar energia a les instal·lacions. Algunes de les millores fetes aquesta temporada van en la línia de diversificar les tipologies d'allotjament primant la qualitat i no la quantitat. Per exemple, l'Eurocàmping de Sant Antoni de Calonge ha reforçat l'aposta pel glàmping que ve duent a terme en els últims anys i enguany ha instal·lat 14 nous bungalows de gran qualitat amb piscina i spa privats.
En cultura, el festival Udalbac de la Vall de Bianya, la Garrotxa, tornarà aquest estiu per segon any consecutiu. En total seran 5 divendres d'estiu que s'ompliran amb una vintena de propostes que van des del teatre a la música, passant per la poesia. L'objectiu és créixer i donar-se a conèixer entre els municipis de la zona. Olot Televisió, Gerard Puigdemont, bona tarda.
Bona tarda. Inclou una vintena de propostes que van des d'àmbits culturals ben diversos, com la música, amb els Déu-n'hi-do, titelles amb la companyia Ortiga, projeccions com la pel·lícula El somni, que parla de la transhumància, a recitals de poesia amb Rosa Pou, o una estona dedicada a mirar les estrelles, entre d'altres. Pau Marcos és organitzador de l'Udalbac.
La nostra intenció és que això sigui un espai cultural, que no sigui un festivalet més de temporada alta, diguéssim.
L'Udalbac es celebrarà els divendres 28 de juny, 12 i 26 de juliol i 9 i 23 d'agost, amb la diferència respecte a l'any passat, que s'iniciarà més tard, a 6:45 de la tarda i fins a la mitjanit, i amb més espai entre proposta i proposta, per tal que la gent pugui dialogar i reflexionar millor, sempre buscant grups de públic reduïts. L'any passat van passar per l'Udalbac un 150 de persones.
L'Escola Municipal de Música de Torredembarra està de celebració. Enguany commemora els seus 25 anys d'història i han organitzat tot un seguit d'audicions, concerts i activitats per celebrar-ho. Ona la Torre, Josep Sánchez.
Les celebracions s'allargaran durant aquesta setmana i la propera i començaran amb diverses audicions d'instruments per part dels alumnes del centre. Per exemple, aquesta tarda han començat els estudiants de violí i violoncel i també els més petits dels cursos de sensibilització. Demà i dijous seguiran les audicions amb els alumnes d'iniciació, percussió o piano. Josep Marín, director de l'Escola de Música, comenta que es tracta dels actes que realitzen habitualment en el tancament dels cursos, però que enguany estaran tots vinculats al 25è aniversari de l'escola.
Les audicions d'instrument, el concert fi de curs i espectacle i demés. El que passa que, clar, els venen vestits amb el tema del 25è aniversari.
Serà la setmana vinent quan se celebrin els actes centrals d'aquest final de curs amb un concert del 25è aniversari, el dimarts 18, al Patronat Antoni Roig.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, Àlex Fernández renova pel Terrassa per una temporada més.
El migcampista de 28 anys continuarà per quarta campanya consecutiva amb el conjunt ballesà. Fernández ha estat un fixe de l'equip ballesà que vol lluitar per tornar a segona B.
El Sant Cristóbal renova el porter Adri Menárguez.
El conjunt parroquial ja té assegurada la porteria per afrontar una nova temporada a tercera divisió. Dani Lledó i Adri lluitaran per la titularitat, tot i que al darrere de la temporada el titular està Lledó.
Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
Un Adri Menárguez que parlava doncs, de com s'ha produït aquesta opció de continuar al Sant Cristóbal.
Bueno, a ver, después de esta temporada pasada que no he tenido muchos minutos como me hubiera gustado, sinceramente tampoco tenía más alternativas y bueno, yo sinceramente estoy aquí a gusto en el club y bueno, llegamos a un acuerdo y pues seguiré otra temporada más. Sí, bueno, nosotros este año pues el objetivo es el mismo, intentar aguantar la categoría y bueno, será complicado también lograr los mismos puntos que hicimos esta temporada porque a falta de 10 jornadas conseguir lo que conseguimos yo creo que es bastante complicado y más con el presupuesto que tenemos.
Un Sant Cristóbal que també està acabant de solucionar el tema d'altes i baixes. Recordem que aquesta llista de baixes sumen Andreu, que ja ha comunicat la seva marxa, i es podria sumar Marc Vilajosana, amb ofertes de Vic i Manlleu.
Ja s'han oficialitzat un fitxatge que perjudica els Sanfruitors en benefici del Centre d'Esport Sallent.
El migcampista navassenc de l'equip de Sanfruitors de Bages, Arnau Casas, ha fitxat per l'entitat sallentina.
Guillermo Fernández Romo és nou tècnic del Cornellà de segona B.
El tècnic madrileny de 40 anys dirigirà l'equip del Baix Llobregat la pròxima temporada. Fernández Romo ha estat al capdavant de la Societat Deportiva Egea aquesta temporada, aconseguint mantenir el quadre aragonès a la divisió de bronze del futbol espanyol per primera vegada en la seva història. A més, va estar a la banqueta de la nova Creu Alta, liderant el Sabadell la segona part del curs 2016-2017.
En tenis taula, el Girbau Vic serà el primer equip català de la història en jugar a la Lliga de Campions.
Una prova reservada per als 12 clubs classificats per la competició europea amb millor rànquing. El conjunt de la capital d'Osona és un dels escollits per la temporada 2019-2020 com a 11è cap de sèrie. Les biguetanes han disputat diverses vegades la segona màxima competició continental. A més del Vic, a la Champions de la pròxima temporada, hi haurà també el campió de la superdivisió femenina, Ocam Cartagena, arriba a l'històric de les biguetanes als últims 25 anys.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local. Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms. Only a month we've been apart, you look happier. I saw you walk inside a bar, he said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as white as ours. Yeah, you look happier, you do. Ain't nobody hurt you like I hurt you. Nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal. If you're moving on with someone new, 'cause baby you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too, and until then I smile and hide the truth that I know I was happier with you. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Sat in the corner. Everything's reminding me of you. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier, aren't you? Well, ain't nobody hurt you like I hurt you.
I guess you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. I could try to smile and hide the truth. I know I was happier.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.